Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Els rescats dels bombers al medi natural es disparen a la comarca, però també al conjunt de Catalunya. Al Vallès Occidental aquest any s'han rescatat una vintena de persones més que el 2019, passant de les 44 a les 63, la majoria a la muntanya. Ismael Vila, dels GRAE dels Bombers, apunta al perquè d'aquest increment.
En aquestes darreres setmanes s'ha registrat un augment dels rescats i salvaments en el medi natural per part dels bombers de la Generalitat, i degut a que venim d'una situació sanitària complicada, molta gent ha prioritzat desplaçar-se pel territori català a fer les seves activitats, i això ha fet que augmentés aquest número de serveis. Venim d'una primavera plujosa i això fa que els gorgs, els rius, estiguin en unes condicions òptimes perquè també la gent pugui anar a gaudir d'aquesta part del medi natural.
Per contra, Sabadell només es va produir un únic rescat aquest any, mentre que l'any passat se'n van fer 4. Aquest és el principal argument d'aquest dimecres, dia 12 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
Avui és el Dia Mundial de la Joventut. Saluda una persona jove, Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. UNICEF constata que el 85,7% dels pares van detectar canvis en l'estat emocional dels seus fills durant el confinament, i és que aquesta circumstància ha afectat la seva manera de relacionar-se. Per Cristina González, psicòloga d'Elita Sabadell, l'aïllament ha implicat diferents condicionants pels joves.
Aquest aïllament obligatori ha implicat trencar moltes rutines del dia a dia, pèrdues de llibertat, avorriment, més temps en família, tancament, augment de discussions, i això ha provocat més ansietat, por, apatia, estan més irritables, més irascibles. Llavors, obrir la porta ha implicat un no vull aquests límits perquè no sóc capaç d'assumir-los, o sigui, ja no vull estar tancat més temps.
S'han donat dues situacions diferenciades. D'una banda, l'accés d'informació a experiències personals, i de l'altra, la desconnexió amb la situació o la desinformació. Ara cal validar les emocions que han sentit, ja que qualsevol canvi pot indicar trastorns de conducta, ansietat o depressió.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell tornarà a la feina la setmana que ve, en uns dies que s'esperen frenètics.
Dilluns, a més de la presentació de la campanya de socis, els jugadors passaran els primers tests PCR. En els següents dies hauran de sotmetre's també les revisions mèdiques, i dimecres està previst que tornin als entrenaments.
Aquests i altres arguments els escoltareu durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix 31 graus al centre de Sabadell, un cel principalment assolellat, però ens van creuant alguns núvols. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió que ens fa el Roc Mateu.
Al llarg d'aquesta tarda tindrem una dinàmica diferent que aquest matí. De fet, aniran creixent nuvolades a sectors, sobretot, de la meitat oest del país. També a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, quedant una miqueta més al marge aquestes nuvolades a sectors, doncs, del litoral, prelitoral de Barcelona i també de Girona. I la resta, cel variable, cel puntualment mig o molt ennuvolat per aquestes nuvolades, que deixaran ruixats i xàfecs, especialment cap a les comarques del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Aquí poden ser localment molt intenses, deixar en tan sols mitja hora més de 20-30 litres per metre quadrat. A la resta també de l'interior de la meitat oest, és a dir, Depressió Central, Pla de Lleida i també Pirineu i Prepirineu Occidental, també s'espera una tarda moguda amb xàfecs localment intensos i amb tempestes. No es descarta que s'escapin fins i tot algunes pedregades i algunes calamarsades, amb unes temperatures que avui en alguns sectors ara mateix estan més altes, però que en general quedaran semblants a les d'ahir o un pèl fins i tot més baixes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc. Ens interessa la previsió perquè aquesta nit, a més, mirarem el cel buscant parcells. Ara que hem mirat cap a dalt, mirem cap a baix com s'està circulant als principals nuclis de transport públic de Catalunya. Connectem amb el Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia. Des del Centre d'Informació de Transport Metropolità, Doncs com cada dia destaca que per treballs de millora està interromput el servei de metro entre l'Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre la Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres de millora i afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, cap incidència en el transport públic i tampoc a les principals vies que menen a la nostra ciutat. Si heu d'anar i venir, podeu estar tranquils perquè de moment no passa absolutament res. Una bassa d'oli. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El nombre de persones que han necessitat un rescat dels bombers al medi natural s'ha disparat aquest any, tant a la comarca com al conjunt de Catalunya. Al Vallès Occidental, el nombre de rescatats ha augmentat en una vintena respecte a l'any 2019, passant dels 44 als 63. La majoria d'aquestes actuacions s'han concentrat entre els mesos de maig i juliol, un ascens que des dels bombers atribueixen a l'efecte post-confinament, com destaca des dels GRAE Ismael Vila.
En els darrers anys han anat incrementant els serveis de rescat i salvament en el medi natural, però sí que des de mitjans de juny fins a juliol hi ha hagut un augment important de serveis degut a això, que la gent ve d'estar molt temps confinada, que estem en una situació sanitària excepcional, i això fa que la gent doncs, potser es mogui més, faci un turisme més de proximitat i gaudeixi més del medi natural de la zona catalana, i això fa que doncs, augmentin els serveis.
Per contra, Sabadell només s'ha fet un únic rescat al medi natural aquest 2020, enfront dels 4 registrats l'any passat.
Les poblacions vallesanes on més han hagut d'actuar els bombers són les que tenen més zona boscosa o de muntanya en el seu terme municipal. Lidera el rànquing Matadepera, amb 19 actuacions en el que portem d'any, sobretot a la Mola i al Montcau. 12 d'aquestes han estat rescats a la muntanya, mentre que la resta han estat recerques de persones perdudes. Jordi Martí, responsable del GRAE, admet que sovint es perd el respecte a la muntanya quan aquesta es troba prop de casa.
Sí, a vegades tenim aquesta tendència. Com que està més a prop, això és més fàcil. I no, la muntanya per tot és muntanya. La que surts una mica al bosc, et pots perdre de seguida. I has de portar aigua, sobretot aquests dies al migdia, i hi ha gent que de seguida es deshidrata. No cal estar una muntanya molt alta. La deshidratació al migdia en muntanyes baixes encara és més important. I sobretot, en cas de pèrdua, és important portar llum, portar enfrontar, portar una linterna.
Els següents municipis de la llista són Terrassa, amb 9 rescats, Castellà, amb 7, Sant Cugat, amb 6 i Cerdanyola, amb 5. Martí apunta que cada actuació és diferent i que ni tan sols les ciutats com Sabadell n'estan exemptes.
A vegades per un lloc o una barrancada difícil accés, doncs també pot ser, però a vegades és molt a prop, fins i tot d'una pista, però per la patologia de la persona, doncs perquè s'ha trencat doncs, el fèmur o perquè, pel que sigui, interessa fer l'extracció doncs, a vegades fins i tot amb camilla i amb helicòpter, no? I està molt a prop de la població, bueno, que ha tingut una caiguda dolenta. No només vol dir que ha de ser una muntanya el salvament, no? Pot ser molt a prop d'una població també, però per la pròpia extracció i mobilització doncs, s'ha de fer bé.
En tot cas, Martí assegura que aquest any s'ha notat un increment dels rescats i s'espera que es mantingui durant el mes d'agost. Aquí a la comarca, l'augment més destacat ha estat en persones que circulaven en bicicleta de muntanya, un fenomen que els bombers també atribueixen al confinament.
El que veiem no parem. No parem de serveis, d'excursionistes, que es perden o cauen, amb extremitats inferiors o superiors. El que hem vist molt, sobretot, és molts accidents, hi ha hagut molts accidents de bicicleta de muntanya, molts més que els altres anys, estem constatant, molt de Terrassa, Sant Cugat, Sant Llorenç Savall, tenim molts accidents de BTT, no? De bicicleta de muntanya, que sempre n'hi ha hagut, però més. Potser són les ganes de sortir, ha fet que més gent s'ha posat a pedalar que altres anys.
La majoria d'actuacions dels bombers al medi natural són per atendre persones accidentades i en poques ocasions són fruit d'una negligència, però molts dels rescats es podrien evitar seguint uns senzills consells.
El més important és preparar-se abans d'anar a la muntanya, com explica Marc Reixac des del GRAE.
És important a l'hora de realitzar una activitat, primer informar-te de l'activitat que vols anar a fer, la durada, el desnivell i el tipus d'activitat. Després planificar-la, segons el grup que portem nosaltres, segons l'edat, segons amb qui anem, s'ha de planificar bé la ruta, també en desnivell, llargada i els materials que hem de portar. També és important anar fent l'equipació que sigui l'adequada, portar una motxilla amb el material adequat a l'activitat que volem fer, sobretot hidratació i menjar.
I encara que no tinguem previst quedar-nos fins la nit, és important també portar llanterna, ja que pot evitar que ens perdem durant la tornada. Però si, malgrat les precaucions, ens passa alguna cosa, què hem de fer?
En cas que estiguis realitzant una activitat a la muntanya i t'hi tinguis una emergència, has de trucar al 112 i intentar donar la posició a través de diversos mètodes, del WhatsApp o del Maps, intentar donar la posició, que això ens ajuda molt nosaltres a la localització.
Seguint totes les precaucions, el cost del rescat l'assumirien els bombers. Només l'hauria de pagar l'afectat si porta un equipament deficient, si ha accedit a un lloc prohibit o si enganya sobre la necessitat d'un rescat.
I avui és el Dia Mundial de la Joventut, un bon moment per avaluar com han viscut els joves el confinament. L'UNICEF constata que el 85,7% dels pares van detectar canvis en l'estat emocional dels seus fills durant l'aïllament. Segons els psicòlegs, aquesta circumstància ha afectat la seva manera de relacionar-se.
Per Cristina González, psicòloga de l'ITA Sabadell, s'han donat dues situacions diferenciades. La primera, l'accés d'informació o d'experiències personals.
Com un augment d'ansietat, angoixa, aïllament, estrès, por a sortir al carrer, no voler aquest contacte amb el grup d'iguals. També veiem que en aquests casos també han pogut viure pèrdues familiars pel Covid i això implica una situació molt dramàtica on no han pogut acompanyar el familiar, no han estat en les últimes hores, no han pogut fer un funeral, l'ambient familiar és de por, és de tristesa i això acaba afectant-los a ells.
En el segon tipus de casos tenen a veure amb la desconnexió, amb la situació o la desinformació.
Més desconnectats, més desinformats, que també pensem que pot ser, o veiem, no?, que pot ser també el resultat de voler fugir, no?, de certa manera, d'una realitat que no ha sigut gens fàcil per ells d'assumir, d'interioritzar, i que és una manera com de negar, no?, tota aquesta situació plena d'incertesa i que en molts casos ha sigut traumàtica. Això què dona? Doncs dona moltes vegades aquest resultat d'actituds i conductes que veiem de baixa responsabilitat en relació amb la cura personal i el cuidador d'ells mateixos i també dels altres.
La relació amb els iguals s'ha basat en les xarxes socials i el tancament dels locals d'oci ja en el desconfinament els ha portat a buscar alternatives. González assegura que cal poder parlar del que ha passat amb els joves i validar les emocions que han sentit durant el confinament. En cas de no aconseguir-ho, la doctora assenyala comportaments que podrien indicar problemes que no s'han detectat.
Des de conductes més abús d'alcohol, de drogues, fins a... Abans no tenia cap tipus de conducta en relació amb el menjar i de cop durant el confinament comencen a aparèixer. Ara no tinc ganes de menjar o comencen conductes de fartament o de picotets importants o un aïllament de no vull sortir del quarto amb adolescents, ja sabem, no?, que ja m'agrada estar tancat amb aquesta intimitat del meu quarto. Però mira, una mica ja portada a l'extrem, és un no em parlis, la meva intimitat, no vull parlar amb ningú, moltes estones a l'ordinador...
Qualsevol canvi pot indicar trastorns de conducta, ansietat o depressió. Cal estar atents, doncs, als canvis que es donen als joves i prendre mesures si és necessari, com ara acudir un professional.
Repassem de manera més breu informacions relatives a la ciutat i la comarca. L'aeroport de Sabadell ha realitzat 5.288 operacions durant el mes de juliol, un 0,4% menys que el mateix mes del 2019.
El descens d'operacions és més accentuat si comprovem totes les realitzades en el que portem de 2020, arran dels mesos d'estat d'alarma en què l'activitat va quedar paralitzada. En sumen 19.844, un 32% menys que el 2019.
La jutgessa manté la suspensió del tercer grau de Jordi Cuixart i la resta de presos independentistes.
La magistrada ha tombat els recursos dels presos mentre estudia el recurs de la Fiscalia, que enllestiran els pròxims dies pel seu caràcter d'urgència. Mentrestant, en cadascun dels 7 escrits, la magistrada apunta que no vol prejutjar ni entrar a conèixer el fons de l'assumpte principal.
Incendi de matolls aquesta matinada al carrer Puig de la Creu a Campuigianer.
El foc s'ha originat a un quart de quatre de la matinada en una zona de matolls d'una extensió de 500 metres quadrats. De moment es desconeixen les causes de l'incendi. Dues dotacions del cos de bombers han treballat en la seva extinció.
I desmantellada una banda dedicada al tràfic Clínic Internacional de Marihuana amb 5 plantacions a Catalunya. Un dels registres de l'operació s'ha fet a Santa Perpètua de Mogoda.
En els escorcolls es van intervenir diners en diverses divises, telèfons mòbils i un arma de foc. En el global de la investigació s'han desmantellat 5 plantacions de marihuana amb unes 1.900 plantes. S'han intervingut més de 100 quilos de cabdells de marihuana i s'han intervingut 137.000 euros en efectiu. Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació del fluid elèctric.
Avui és el dia de les llàgrimes de Sant Llorenç, i dic el dia perquè el moment de màxima observació serà entre les 3 i les 6 de la tarda. Per tant, no les veurem des de la península Ibèrica. Caldrà esperar fins a les 10 de la nit aproximadament i confiar que els núvols vagin deixant lloc a les clarianes per veure els estels fugaços.
Hi ha un altre factor que també condiciona la qualitat de l'observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. Per Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, es tracta de la Lluna.
Per la Lluna anem bé, perquè la Lluna sortirà tardet, està ara minvant, i sortirà doncs cap a 1:45 de la matinada. O sigui que de 10 de la nit a 1:45 que surt la Lluna és la bona franja per veure les Perseides, no? Després sortirà la Lluna i tampoc serà molt brillant, Estarà amb un 37% d'il·luminada. Vol dir que sí que farà llum, però tampoc serà res impressionant.
Les llàgrimes de Sant Llorenç en realitat són estels que tenen una durada molt curta, tan sols unes dècimes de segon.
Les Perseides en diem estels fugaços, però no són estrelles. Es tracta de restes, pedretes, sorra, perquè ens entenguem, que estan per aquí donant voltes a l'espai. Ha passat un cometa és un bloc de gel brut, gel amb minerals, amb pedres, el sol l'ha començat a desfer i ha quedat brut el camí per on ha passat el cometa. I cada 12 d'agost la Terra travessa aquesta zona on ha passat un cometa, que ha quedat bruta, i és com si ens caiguessin pedretes petites, la majoria, sobre el nostre planeta. Van a molta velocitat, entren a l'atmosfera i es cremen a l'instant.
Es diuen Perseids perquè la pluja d'estels sembla que s'origini a la constel·lació de Perseu, però el nom que s'ha fet popular és el de Llàgrimes de Sant Llorenç, ja que la religió cristiana marca el calendari la festa de Sant Llorenç el 10 d'agost, data en què els Perseids ja es poden observar bé. I en aquest període de l'any són habituals incendis als boscos, com que Sant Llorenç és el patró advocat del foc i dels oficis que treballen al foc, forners, terrissers o vidriers, se l'invoca per demanar-li protecció. Si els voleu veure, així és el lloc ideal.
L'ideal és un lloc fora de la ciutat, que ens puguem estirar, que hi hagi una bona visibilitat, com més cel veiem millor. Si és una mica elevat encara va millor, oi? I a disfrutar, estirar-se i tenir paciència, això també, No sabem mai per on vindran, oi? I aviam si tenim sort, mirem amunt i segur que en veurem, Al cap d'una estona n'anirem veient. També cal tenir en compte que calen uns 20 minuts perquè els ulls s'aclimatin a la foscor, Quan sortim d'un lloc il·luminat i anem a les fosques, no és instantani. L'ull li costa una miqueta, però després ja està, ja en veurem moltes.
Es poden observar a ull nu, no calen estris, però existeixen ja algunes aplicacions mòbils, com ara Starwalk 2, per localitzar la constel·lació de Perseu. Morral indica que el punt òptim més pròxim d'observació pels sabadellencs que vulguin sortir de la ciutat és l'aparcament del Coll d'Estanalles, al quilòmetre 15 de la carretera de Matadepera cap a Mura, la BV-1221.
Sortim de la ciutat. Catalunya registra 450 casos nous de coronavirus confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total és de 108.898 casos amb totes les proves. S'han reportat 8 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot continua a la zona vermella amb un valor de 139,16 i s'ha estabilitzat en els últims dies. La velocitat de propagació del virus continua per sota de la barrera de l'1 i se situa al 0,92. 574 pacients es troben ingressats, 3 més que en el balanç anterior, i 119 estan a l'UCI, és a dir, 3 més.
Precisament el Departament de Salut està ultimant els detalls d'operatius per dur a terme els propers dies cribratges massius de coronavirus en 2 barris de Barcelona, segons han confirmat fonts de la Conselleria.
La gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, ha explicat que s'està treballant per fer-ho a Torre-baró i al Besòs, perquè són els dos amb les incidències més altes. Borrell considera que val la pena començar amb els que estan més afectats i afegeix que són barris de baix nivell socioeconòmic, el que també fa que hi hagi més població vulnerable vulnerable amb més risc.
I el govern ha decidit prorrogar 15 dies més la prohibició de fer botellón a Catalunya amb multes que van dels 3.000 als 15.000 euros, segons va publicar el Diari Oficial de la Generalitat aquest dimarts.
D'aquesta manera continuarà vigent la norma segons la qual, en defecte de l'ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix per raons de salut pública tot el territori de Catalunya el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. La indicació especifica que aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ja té planificat el retorn a la feina, que tindrà lloc a partir de la setmana que ve. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
Ahir el club ja va revelar que la presentació de campanya de socis es farà el dilluns i avui ha donat a conèixer una agenda ben farcida durant els pròxims dies.
El coronavirus va frenar l'activitat a la nova Creu Alta, però la setmana que ve, quan les oficines tornin a reobrir, el centre d'esports 2020-2021 es posarà oficialment en marxa. El mateix dilluns, a més de la presentació de la campanya, la plantilla passarà les primeres proves PCR per descartar qualsevol cas. A finals de setmana hauran de passar un segon test. Els futbolistes han de donar negatiu en tots dos per poder-se entrenar en grup, tal com marca el protocol de la Lliga. Mentrestant, hauran de fer-ho individualment. La previsió és que l'equip d'Antoni Hidalgo es torni a vestir de curt el dimecres, però no tots els jugadors podran fer-ho. Només aquells que hagin passat la revisió mèdica podran saltar la gespa i aquestes revisions s'hauran de repartir entre dimarts i dijous.
Qui no s'incorporarà amb la resta de l'equip, Sergi, serà David Acedo, a qui el Sabadell ha decidit rescindir-li el contracte.
Sí, el migcampista marxa després de dues temporades al club, tot i que en el mercat d'hivern passat va ser cedit al Prat. La intenció era que amb els Potablava gaudís dels minuts que no podia tenir a la nova Creu Alta, però la pandèmia ho va esgarrar tot. Acedo, de 21 anys, ha disputat tot just 8 partits de Lliga amb la samarreta arlequinada i havia renovat el contracte per un any precisament abans de la sessió al conjunt pretenc. En el capítol d'altes, de moment, poques novetats. David Querol és un dels noms que ha sonat amb més força en les últimes hores, però no hi ha cap acord tancat i és simplement una de les moltes opcions que estudia la direcció esportiva.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
En marxa aquesta hora la primera etapa del Critèrium del Dauphiné, una prova ciclista de 5 dies avançada del Tour de França, que es disputarà en poc més de 2 setmanes. Avui, per començar, 7 ports de mitja muntanya i 218 quilòmetres.
Recorregut entre les localitats de Clermont-Ferrand i Saint-Christophe-en-Jarret i aquesta serà la tònica de la cursa, que s'allargarà fins diumenge. Molta muntanya, etapes trencacames i sense contrarrellotge. Presents hi són els ciclistes més destacats del panorama mundial, com Froome, Roglic, Landa, Dumoulin, Bernal, Thomas o el sabadellenc David de la Cruz.
Ja estem aquí tot l'equip del Tour, excepte Fabio Aru. Per tant, doncs, bueno, ja està la dinàmica del Tour de França i es pot respirar doncs, aquest ambient. No? L'objectiu, doncs, bueno, anem a fer la general amb el Tadej Pogačar i després doncs, jo doncs, aprofitar aquesta cursa per dues coses. Primer, per millorar el meu estat de forma i després doncs, per aprofitar les oportunitats que es puguin presentar, no? Dins que hi ha un rol de l'equip marcat, però és una cursa molt dura que estarà bastant oberta i que segur que dona possibilitats i oportunitats per buscar jo també el meu protagonisme.
De la Cruz estarà present al Tour de França i, per tant, l'objectiu serà arribar-hi en la millor condició física possible. D'entrada, recordem, el ciclista del Team Emirates ve de fer un bon 8è lloc a la Vuelta a Burgos i ara toca confirmar aquestes bones sensacions.
Acabar ja dins del top 10 doncs va ser important, no?, per veure que el treball a casa doncs va per la bona línia i sobretot a nivell de sensacions més que el resultat en si. Al cap i a la fi també la primera cursa després de molt de temps i a mi sempre em costa una miqueta doncs, arrencar i res, penso que ha sigut molt bo més que pel resultat, pel fet de que ha sigut una passa més endavant de cara a la preparació del Tour com ho serà el Dauphiné i per tant doncs, bueno, contenta que tot va pel camí que ha d'anar.
L'arribada de l'etapa d'avui està prevista cap a les 4 de la tarda.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Gairebé sobre la botzina, però objectiu aconseguit pel Creu Alta Sabadell en vol. Ahir es complia el termini per assolir la xifra mínima de la campanya de micromecenatge engegada fa un mes, i no va ser fins ahir mateix quan l'entitat va recaptar els 7.500 euros marcats.
Després d'un raig inicial, la cosa va anar a un ritme més lent i ahir per la tarda encara quedaven uns quants centenars d'euros per arribar-hi. Si no s'hagués aconseguit, tot el que s'havia embutxacat no hauria servit per res. El president dels creualtencs, Albert Bosch, celebra l'èxit de la campanya.
Vam escollir aquesta plataforma que tenia aquest risc. De fet, consideràvem que arribaríem bé i vam estar apretant per arribar als 7.500 com fos. Ara hi ha la segona fase, que és per arribar a l'import òptim, que és fins a 10.000, que a veure, que tot el que anem recol·lectant, que des que es va acabar la primera fase fins ara que hem començat a l'òptim, hi ha hagut aportacions, que tot el que vingui ara és de més a més i fantàstic, no? Però vull dir, l'objectiu principal, que és arribar al mínim que diuen, ja està complert i estem, entre cometes, tots tranquils.
Cal dir que la plaça de l'equip a Primera Nacional estava assegurada independentment de si s'assolia o no l'objectiu. Ara s'obre un nou termini de 40 dies per intentar arribar a aquesta xifra òptima de la campanya de 10.000 euros sense risc de perdre el que s'ha recaptat. Sí, com sigui, ara a nivell econòmic el Creu Alta podrà assentar-se molt millor a la categoria.
La plaça estava assegurada 100%. L'únic que tot aquest crowdfunding ens permet poder treballar tot un any que ja serà complicat de per se. Que l'objectiu principal del crowdfunding és que durar-nos un coixí d'un any per poder treballar, per poder buscar sponsors, per poder construir una estructura i per, és el que dèiem, no? de que depengui només de temes esportius està nacional, que no haguem de renunciar per temes econòmics. Amb la qual cosa tenim un any per muntar bé, estructurar-ho bé i intentar-nos consolidar com un equip de Primera Nacional.
La plantilla de l'equip, per cert, excepte sorpresa d'última hora, està tancada i apura els últims dies de vacances abans de tornar a la feina.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Nosaltres marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Podeu continuar informats als butlletins horaris i a les 7 de la tarda al Notícies Vespre i, si no, també a les nostres xarxes socials o a la web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.